l'Infovespre.
Comencem amb els titulars. Avui a l'Infovespre comencem parlant de la presentació en societat de la nova associació de veïns Calella Centre, que després de presentar-se als polítics, ara ho està fent a la ciutadania en general. Descobrim que Calella té una sorra al fons marí clara i fina, amb un fang ros, això segons el patró de la barca de pescadors que ha fet un mostreig del fons marí entre Portbou i el Llobregat. El gener arribarà a Calella la campanya Prenta el Pols per prevenir arrítmies que puguin causar un ictus. I ens farem ressò d'un estudi de la Universitat de Lleida que diu que el 40% d'estudiants universitaris catalans han estat assetjats. Parlarem de l'inici de les activitats de Nadal que arrenquen divendres amb un conte que s'enllaçarà amb l'encesa de llums de Nadal i dissabte Fotofilm inaugura una exposició a la biblioteca que es diu 20 llibres, 20 imatges. Doncs bé, comencem, com dèiem en titulars, els membres de l'associació de veïns Calella Centre estan fent ja en aquests moments la presentació oficial adreçada a la ciutadania en general.
Després d'haver mantingut una trobada amb l'equip de govern de Calella i amb els representants de la resta de partits polítics de l'oposició, l'associació de veïns Calella Centre es presenta als ciutadans ara a partir de 7:45 al vespre en un acte públic que es fa a l'Ajuntament Vell. El president de l'entitat, Manuel García, ha avançat els temes que s'hi aborden. En primer lloc, augmentaran per què i per a què cal una associació de veïns a Calella i després centraran l'exposició en els tres eixos que volen treballar de cara al 2017, que són les zones blaves, l'ordenança de civisme i convivència i, per últim, temes vinculats amb la participació ciutadana.
La pregunta de per què una associació de veïns a Calella i per a què una associació de veïns de Calella. Intentaré explicar una mica aquestes dues vertientes, el per què i per a què. No? El per què, pues, bueno, en Calella no hi ha una altra associació de veïns, salvo la de Codina, i la necessitat d'organitzar-se per a què? Pues, per una fórmula d'organitzar-se la ciutadania que té entre les diferents administracions de la problemàtica en defensa de la qualitat de vida de la ciutadania. No?
Els representants de l'Associació de Veïns de Calella Centre també s'han trobat amb els membres de l'Associació de Veïns dels Apartaments Codina i en els darrers dies amb membres del Cercle Podem a la ciutat. La propera setmana es podria produir la primera trobada amb el Comitè d'Empresa de l'Hospital de Calella i, posteriorment, amb la direcció de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
Sigui com sigui, en el decurs de la trobada que s'està fent, com dèiem ara mateix, l'Associació de Veïns Calella Centre també explicarà els beneficis que pot reportar ser soci de l'entitat.
Sigui com sigui, en el decurs de la trobada que s'està fent ara mateix, l'Associació de Veïns Calella Centre també explicarà els beneficis que pot reportar ser soci de l'entitat. Manuel García ha explicat que ja formen part de la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya i això permetrà a altres oferir assessorament en temes jurídics o legals a les comunitats de veïns, entre altres.
Con los serveis que aportarà l'Associació de Veïns, mica en mica, com el tema de, per exemple, servei jurídic, l'atenció i informació de tots els temes de ciutat, val? I el tema de comunitat de propietaris, també nosaltres estem en condició de fer una petita informació, un petit assessorament a les diferents comunitats del tema de com funciona i els drets i demás, com se constitui, inclús una comunitat, ajudar-les en tot això.
L'Associació de Veïns Calella Centre compta actualment amb una vintena de socis. Segons García, de moment no es pagarà quota anual, tot i que en un futur podria establir-se una simbòlica de 8 euros.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Seguim. Calella és una de les poblacions del litoral català on s'ha realitzat un mostreig del fons marí. La demarcació de costes del Ministeri de Medi Ambient ha iniciat els estudis sobre l'estat del fons marí català. Durant 4 mesos, uns pescadors de Badalona han estat recollint mostres de sediments de la zona compresa entre Portbou i el riu Llobregat, passant evidentment per aquí, per Calella. En total han agafat 2.500 mostres que s'analitzaran i serviran per dibuixar el mapa del fons marí català i determinar la necessitat d'intervenir per frenar el procés de degradació de l'ecosistema marí que els mateixos pescadors denuncien. Ho atribueixen a l'efecte de la depuradora del Besòs.
L'embarcació badalonina Guilova ha realitzat el mostreig del fons marí de part del litoral català per encàrrec del Ministeri de Medi Ambient espanyol. El seu patró, Miquel Costa, ha explicat a Ràdio Calella Televisió que a simple vista van poder constatar dues realitats ben diferenciades. La zona nord, des de Portbou fins a l'entrada a la comarca del Barcelonès, amb un fons marí en bon estat, amb sediments rics i amb vida, i una zona sud clarament afectada per l'acció humana.
El canvi és brutal, o sigui, el que és la zona de Portbou, les Illes Medes, Blanes, Calella, tot això es veu molt ric, es veu un fang ros preciós, la sorra neta, crancs, cargols, es veu vida, no? El que és lo normal. Aquí a Badalona, a Barcelona, el que veiem és un fang negre, podrit completament, amb olor a gasoil de cotxe, és mort completament, no, ni vida ni res.
El patró de la Guilova s'ha referit a l'estat del fons marí del litoral calellenc, garantint-ne la qualitat.
Allà fantàstic. Una sorra clara, fina, allà molt bé. I allà anaves més fora i un fang ros d'aquests que et venen de gust d'això, que t'ho poses a la pell i tot. No, allà perfecte i unes vistes precioses, de veritat. Allà ho teniu molt bé.
A partir de les mostres recollides per la Guilova, el Ministeri de Medi Ambient elaborarà el mapa del fons marí català i decidirà si cal emprendre mesures per a la protecció de l'ecosistema marí. El pescador badaloní reclama que s'actuï per frenar l'efecte de la depuradora del Besòs, que considera responsable principal de la degradació que constata a diari per la seva feina.
La depuradora. Això ja fa 10 anys que funciona i és la depuradora la que aboca partits per la vàlvula d'alívio que en diuen ells i per allà ve tot. Pot haver-hi alguna cosa de contaminació d'abans, que hi havia moltes fàbriques aquí, també pot ser, i tant, no ho nego, dels barcos mercants que amarren, que fondegen allà davant de Barcelona, també segur que sí, que tothom aporta el seu granit d'arena, no? Però el problema gros és de la depuradora, que parteix totes aquestes sèries de residus sòlids i que van fent una pasta i uns sòlids al fons que ho estan matant tot, si no ho han matat ja.
El patró de la Guilova reclama una actuació amb caràcter urgent, tot i dubtar que la situació actual sigui reversible. Ha lamentat que la inacció de l'administració està condemnant l'activitat pesquera a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Canviem de qüestió. El Departament de Salut ha posat en marxa una campanya per millorar la detecció, el diagnòstic i el tractament de l'arrítmia cardíaca per prevenir l'ictus. Es fa sota el lema «Pren-te el pols» i vol conscienciar la ciutadania de la importància de prendre's el pols de manera periòdica per prevenir l'ictus.
En aquesta campanya, que arribarà a les farmàcies de Calella a partir del gener, hi participen, a banda del Departament de Salut de la Generalitat, els ajuntaments, les farmàcies, els centres d'atenció primària i els hospitals.
Tot i que la campanya organitza el Departament de Salut, també hi participen de manera activa la Fundació Ictus i el Consell de Farmacèutics de Catalunya.
Segons dades del departament, el 10% dels ciutadans de més de 60 anys té arrítmia cardíaca, un 2% del qual es calcula que no ho saben. En nombres absoluts, això es tradueix en 40.000 persones que tenen arrítmies sense saber-ho. Mariano de la Figuera, metge de família, ha explicat que la fibrilació auricular és arrítmia crònica que més habitual i que acaba desembocant en un ictus o embòlia cerebral.
La fibrilació auricular és l'arrítmia crònica, per tant estem parlant d'una malaltia crònica, i és l'arrítmia crònica més freqüent en la que el cor perd la seva capacitat de bategar d'una forma regular i d'una forma rítmica. I això té com a conseqüència que una de les parts del cor pot generar petits qualls i aquests qualls poden sortir a la circulació central i provocar un ictus, una embòlia al cervell o altres òrgans.
L'ictus és la primera causa de mort en dones i la tercera en homes. Per evitar aquestes morts, el Departament de Salut va posar en marxa fa uns anys l'aplicació del codi ictus amb bons resultats, ja que, segons el doctor de la Figuera, ha reduït la mortalitat de manera considerable.
El codi ictus el que ha solucionat és molt aquesta mortalitat a curt termini i, de fet, la reducció de la mortalitat per ictus no només a Catalunya, sinó en altres països, ve associada doncs, a un millor control dels factors de risc, per exemple la hipertensió arterial, a l'aplicació del codi ictus, a les pròpies unitats d'ictus de molts hospitals importants de Catalunya, i per tant jo diria que és un èxit multifactorial. I també creiem, i és l'objectiu final d'aquesta campanya, el que si podem reconèixer o podem detectar precoçment aquesta fibrilació auricular, podrem tractar adequadament aquests pacients i no esperar que facin un ictus, sinó prevenir l'ictus ja des del primer moment que es detecta aquesta fibrilació auricular.
Les persones de 60 o més anys que ho desitgin podran anar a les farmàcies adherides a la campanya i prendre's el pols de manera gratuïta. I si se'ls detecta una arrítmia, es derivarà cap a un centre sanitari per descartar la fibrilació auricular.
Recordem que enguany la Marató de TV3 es dedica justament a l'ictus i a les lesions medulars i cerebrals traumàtiques. Més dades, més qüestions que reflecteixen estudis. Una ens fem ressò d'una que diu que un 40% dels estudiants universitaris s'ha sentit víctima algun cop d'assetjament predatori, en persona o a través de tecnologies de la informació i comunicació. Així ho assenyala una recerca de la Universitat de Lleida que avala la recent inclusió d'aquest delicte al Codi Penal espanyol.
El treball és el primer estudi que s'ha fet a l'Estat espanyol sobre aquest tipus d'assetjament després de la seva incriminació com a delicte. Els investigadors de la UDL han entrevistat prop de 1.200 estudiants de 8 universitats, 4 catalanes i 4 del País Valencià. Les conclusions assenyalen que un 44% de les noies i un 33% dels nois han estat víctimes d'aquest patró de conducta insidiós. La professora de Dret Penal de la UDL i directora de l'estudi Carolina Villacampa explica què és l'escalting.
Les conductes més prevalents de stalking que nosaltres hem trobat han estat les de cyberstalking, és a dir, sobretot intentar contactar la víctima, però a través de mitjans d'informació i comunicació, és a dir, a través de les TIC, a través de WhatsApp o de Skype, per exemple. I en segon lloc han estat les que cerquen la proximitat física de la víctima, seguir-la pel carrer o aproximar-se o esperar-la a la sortida de la feina o a la sortida de casa o a la sortida de la universitat.
La recerca de la UDL també estableix les característiques tant de la víctima com de l'assetjador, la dinàmica pròpia d'aquests comportaments, tipus, durada i freqüència, i l'impacte que tenen en les víctimes i els efectes psicològics que els generen i, finalment, quines han estat les estratègies d'enfrontament adoptades per les víctimes. Només un 16% ho denuncia.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Òmnium Cultural Maresme Montnegre amb l'any Ramon Llull. Del llibre dels 1000 proverbis, avui us oferim...
Veritat, ja més no mor. La veritat, mai no mor.
Òmnium Cultural Maresme Montnegre amb l'any Ramon Llull.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocalellatv
2 minuts escassos per 3:15. Aquest divendres arrenca el Nadal a Calella. Concretament, a 6:15, a la plaça de l'Ajuntament, s'explicarà el conte del Fanalet. Per això saludem a la Sílvia Serra, que és qui l'explica. Sílvia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què en podem explicar d'aquest conte? Sílvia, què és el que ens explicareu?
Bueno, aquest conte és una història real que va passar fa molts i molts anys a Calella, i és una història ben bonica que va passar just el dia 5 de gener. Va passar una cosa misteriosa en el poble que no havia passat mai i, bueno, ho descobrirem el dia el divendres.
Dia 5 de gener, Fanalet, tindrà alguna cosa a veure amb els Reis?
Sí, i tant, per data, sí, sí. Tindrà molt a veure amb els Reis, i tant.
Suposo que no en podem explicar gaire cosa més, no, Sílvia? Perquè, clar, la gràcia és anar-ho a veure.
Clar, la gràcia és anar-ho a veure, perquè serà és una història curteta, és una història bonica, a més és una història que passa a Calella, on els protagonistes doncs, seran els veïns del poble, i realment és una història bonica, és una història que, bueno, no puc dir gaire gran cosa, perquè si no se sabrà tot i no... Però sí que realment passa el Dia dels Reis i, bueno, el protagonista, com ja diu el títol del conte, és el Fanalet.
Perfecte. L'expliques tu sola, Sílvia, o estaràs ajudada per altra gent o recursos damunt l'escenari?
Sí, recursos damunt l'escenari en tinc. Portaré el que faig servir jo sempre, el que m'identifica com a narradora. Sempre porto una mampara de fusta. Llavors portaré un banc també de fusta, bueno, tot una mica decorat, diguéssim, com anys enrere, una miqueta, per trobar-nos una mica en situació. Però el narrador jo sola, jo m'ho faré i jo m'ho descaré.
Mm. Una activitat que segurament deurà ser seguida per molta gent, primeres perquè és al mig de la plaça, amb una molt bona hora, un divendres, i que a més després s'encenen els llums de Nadal. Tot deu anar una mica relacionat, no?
Sí, per això, sí, sí, hem fet enllaçar el conte, ha anat molt bé perquè, bueno, diguéssim, el missatge del conte doncs anirà perfecte amb l'encesa de llums i, bueno, evidentment que el dia, l'hora, acompanya perquè, sobretot, els nens puguin ser-hi presents aquest dia tan esperat per molts i que l'ella quedi encesa i els Reis puguin veure on és el poble.
Exacte, que això és important. Quan vas a veure els Reis et fan anar amb un fanalet perquè et vegin. Diuen que si no els Reis no et veuen.
Importantíssim. Clar, importantíssim. El fanalet és principal per anar a esperar els Reis i anys enrere passaven aquestes coses. Anys enrere la gent no hi havia aquestes il·luminàries que hi ha ara per als carrers. I anys enrere els Reis sabien on érem per als fanalets, es guiaven per als fanalets de la gent que els esperàvem. Llavors ha sigut al llarg del temps, que sí que tot s'ha anat modernitzant i va ser quan es van anar posant llums als carrers i llavors encara més fàcilment ens troben els Reis.
I tant, per tant, un conte que ja farà la boca aigua als nens i nenes que estaran esperant encara amb més ganes el dia 5 de gener que arribin els Reis. Tot just comença el Nadal, però ja on començaran a notar això, eh?
Sí, serà, hauran d'esperar-se un mes, serà just un mes aproximadament, llavors ja tindran els Reis. Vull dir que passa de seguida i els nens viuran aquest mes intensament.
I tant.
Intensament.
Doncs, Sílvia Serra, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta estona, per haver-nos despatllat algunes pistes de què anirà aquest conte del fanalet, que és el que inaugura les activitats de Nadal a la ciutat de Calella, just abans d'aquesta encesa de llums. Per tant, t'agraïm moltíssim que ens hagis atès aquesta estona a l'Infovespre i que hi hagi molta sort el divendres amb aquest conte.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i ens veiem el divendres, i tant, i amb moltes ganes.
I el mateix divendres, a les 10 de la nit, hi haurà dues activitats més. Una és la Festa del Voluntariat. Aquest any es farà a l'Espai Mercat, és la Festa del Voluntariat, i estan convidats tots els calellencs que participen voluntàriament en alguna entitat social, cultural i ciutadana. I l'altre acte, que també es fa a les 10 de la nit, de divendres, és una jam session del cafè de Sala Mozart, amb la participació de Gorka Benítez al saxo, Rai Ferrer al contrabaix, César Martínez a la bateria i altres convidats.
El coordinador d'aquesta jam session nadalenca és Juan Carlos Narciquian i també el saludem a l'Infovespre. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tindrem en aquesta jam session nadalenca que es farà aquest divendres?
Bueno, ja fa cap a 20 anys que per aquestes dades fem una jam session que ve de la tradició americana de música improvisada, oberta a la gent que vulgui participar, i doncs tots aquests anys la participació ha estat qualitativa i quantitativament molt bona, i tenim garantitzada per acompanyar els solistes que vulguin, com cada any, formar part de l'esdeveniment. Tenim músics de luxe. Tenim la bateria César Martínez, el contrabaixista Rai Ferrer, que tot just ve de la gira mundial amb Joan Manuel Serrat. I després tenim, per animar la vetllada, com cada any, tenim el saxofonista i trompetista bascos Juan de Diego i Gorka Benítez.
Que ara ho deies, Juan Carlos, músics de molta qualitat dins el món del jazz, figures reconegudes que ja estem acostumats a tenir-les aquí a Calella, grans noms del jazz que sempre en els diferents festivals i cicles que organitzes i coordines, Juan Carlos, ens els acostes aquí a la ciutat, eh?
Sí, mercès, gràcies al suport de l'Ajuntament i dels locals, tenim amb entrada lliure músics que estan en els principals festivals de jazz del món. I, bueno, estem molt contents amb aquesta història que té, amb aquest idili que té Calella amb el jazz d'èlit, amb un format peculiar, perquè normalment el jazz, la relació que té amb el Maresme són aquesta mena de música festivalera d'estiu. Doncs aquí tenim un club com clubs de jazz itinerants i estem gaudint de la proposta.
I aquesta jam sessió nadalenca, què tindrà de nadalenc? És a dir, quan la gent que hi vagi, que l'escolti, notarà que ja hi ha un rerefons de Nadal?
Molt bona pregunta. Té que veure més amb el calendari que no pas amb la tradició de la festa. Fa cap a 20 anys es va recuperar el concert de Nadal, i això sí, sempre un toc d'una música una mica molt, molt més amable que no pas jazz d'autor. Aquest any també tenim un concert de Nadal jazz molt maco, però la jam session té aquest punt de jazz americano, que en la història té que veure que els músics de jazz de Nova York que treballaven als clubs, després anaven a fer el resupó de matinada, i com s'estimen molt la música, pues començaven a improvisar d'una manera completament espontània. Així va néixer la jam session, i aquí a Calella va agafar un caire pedagògic, perquè intentem que es barregi la gent consagrada amb la gent que està en procés de formació, i que hi hagi una bona experiència al públic. Tenim un públic fidel, com en el Cafè Jazz, un públic, una proporció gairebé de la meitat ve de la comarca i l'altra meitat és gent de Calella, i així va la cosa.
Doncs ja n'estem informats d'aquesta jam sessió nadalenca que es farà aquest divendres aquí a la ciutat de Calella. N'hem parlat amb el seu coordinador, amb el Juan Carlos Narcequian. Juan Carlos, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per la raó que feu de les trobades culturals. Moltíssimes gràcies.
L'endemà, dissabte, hi haurà més activitats incloses en la programació de Nadal, com el conte Storytime, que es farà a la biblioteca a càrrec de Kids and Us de Calella. I a la mateixa biblioteca, però a la una, es farà la inauguració de l'exposició 20 llibres, 20 imatges de Fotofilm Calella.
Aquesta mostra es fa en motiu del desè aniversari de la Biblioteca Municipal de Can Salvador. És una de les darreres activitats de l'any del cinquantenari de l'entitat fotogràfica, que presentarà una mostra de 20 imatges a través de les quals es posa de relleu l'obra d'una vintena d'autors calellencs, entre els quals Francesc Grau i Viader, Maria Cardona, les poetesses Concepció Organ o Gaia Noguera, també Esteve Jou o Jordi Amat i Teixidor, entre altres. L'exposició 20 llibres, 20 imatges es podrà visitar fins al dia 10 de gener a l'equipament cultural.
Fotofilm Calella presenta aquest dissabte una exposició commemorativa del desè aniversari de la Biblioteca Municipal de Can Salvador de la plaça, inaugurada la Diada de Sant Jordi del 2006. És una mostra col·lectiva en què hi participen 8 membres de l'entitat fotogràfica local: Xavier Rigola, Joaquim Sitjà, Robert Lluís, Quim Botell, Dolors Escamilla, Lluís Fillat i Jaume Forest, a més de Josep Maria Colomer, que n'és el responsable.
Hem intentat fer una relació de la imatge amb l'escriptura, amb els llibres. Ens va semblar que era un exercici prou interessant fer una exposició col·lectiva, i llavors vam triar, doncs aquestes persones van triar uns autors que els hi semblaven més interessants per fer doncs el treball particular, no? Són 20 autors d'aquí Calella, són una part important dintre de la literatura que es fa amb els veïns d'aquí de casa nostra.
Entre els autors que reconeix l'exposició hi ha les poetesses Laia Noguera i Concepció Organ, referents en l'assaig amb l'historiador Jordi Amat i Teixidor, o grans noms de la literatura calellenca com Francesc Grau i Viader o Maria Cardona. Fotofilm Calella farà aquest homenatge a les lletres amb un muntatge clarament al·lusiu.
Hem intentat deixar la fotografia plana, que pengem normalment a la paret, no?, amb un marc, i aquesta vegada li han donat relleu, que ja que parlem de llibres, que les fotografies sigui un llibre obert, una pàgina fent referència a l'autor i al llibre, i a l'altre cantó hi ha una fotografia que fa referència més o menys a la idea del que ha llegit del llibre.
Aprofitant l'acte d'inauguració, aquest dissabte a la 1 del migdia es farà una visita comentada a l'exposició, que es podrà veure, com dèiem, fins al dia 10 de gener en l'horari habitual de la Biblioteca Municipal de Can Salvador de la Plaça.
Amb aquesta activitat, Fotofilm Calella enfila la recta final de l'any del seu cinquantenari, que es clourà el dijous 8 de desembre amb una gala a la Sala Mozart a les 12 del migdia. S'hi farà la projecció d'un treball audiovisual sobre els 50 anys de l'entitat i es farà la reposició del curtmetratge Roger de Can Bou, verí de Calella. L'entrada serà lliure.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
I abans d'acabar i anar pel temps, un apunt polític, perquè el president de l'Associació Catalana de Municipis, a la qual hi està adherida l'Ajuntament de Calella, considera que el dia 6 de desembre, festivitat de la Constitució, serà un dia de feina per la majoria de regidors de Catalunya.
Miquel Buch, que també és alcalde de Premià de Mar, entén per sobre d'això que hi hagi càrrecs electes que aprofitin el 6 de desembre per participar algun acte reivindicatiu per mostrar el rebuig a la Constitució.
El que pot passar és que en els municipis on no hi hagi res establert, doncs és molt probable que els regidors atenguin a la ciutadania o facin alguna cosa, diguem-ne, fora del normal per dir, doncs, per deixar clar que aquest 6, que el 6 de desembre és el dia de la Constitució espanyola, doncs no hi estem d'acord amb aquesta Constitució i, per tant, com una mostra de rebuig, doncs el que fem és anar a treballar amb absoluta normalitat.
L'Associació de Municipis per la Independència ha elaborat un manifest que enviarà a tots els ajuntaments catalans perquè el llegeixin dimarts vinent. Es titula Treballem per Catalunya i defineix la Constitució com una presó per la democràcia.
I dit això, anem per la previsió del temps.
Avui, jornada amb intervals de núvols baixos i de cara a demà, el cel es mantindrà serè, si bé entre mig matí i mitja tarda també és possible l'arribada d'alguns núvols alts, poc abundants i compactes. La temperatura mínima i la màxima serà semblant a la d'avui.
Doncs fins aquí l'infovespre d'avui dimecres, dia 30 de novembre. Avui hem parlat de l'inici de la campanya de Nadal i escoltarem la cançó que just ara comença a sonar. Són Lax en Busto i Chase Sust.
So this is Christmas, and what have you done?
Happy Christmas, war is over, per desitjar un feliç Nadal en aquest món tan violent. Només cal mirar què passa a Alep, a Síria, per exemple. La guerra no acaba, però ho seguirem intentant. Molt bona nit.
This Christmas, I hope you have fun. The near and the dear one, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. And the poor ones, the world it's so wrong. And so happy Christmas for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the fight. A very Merry Christmas.
Són les 8.